La taula de l'Evangeli.
Salutacions ben cordials i bon dia. Un diumenge més som aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, per a comentar la litúrgia dominical. Som ja el cinquè diumenge de Pasqua. Anem a presentar-los, els nostres convidats, i saludar-los. Patricia Navas, bon dia.
Bon dia.
És periodista i mare de família. Mossèn Jaume Mayoral, bon dia.
Bon dia.
Rector de la parròquia d'Agramunt, a l'Urgell, i delegat de Càritas d'Urgell. Doncs gràcies per ser de nou a tots dos aquí un diumenge més. També donem les gràcies als nostres oients per acompanyar-nos en aquest programa. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge cinquè de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol sisè.
Per aquells dies anava augmentant el nombre dels creients i els immigrats de llengua grega es queixaven dels nadius perquè en la distribució diària d'ajuda als pobres a les seves vídues no eren ateses. Llavors els dotze convocaren una reunió de tots els creients i els digueren: «No estaria bé que nosaltres deixéssim la predicació de la paraula de Déu i ens poséssim a distribuir l'ajuda als pobres». Per això, germans, busqueu entre vosaltres mateixos 7 homes fiats, plens de l'Esperit Sant i de seny, i els encarregarem aquesta feina. Nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula. Tothom trobà bé aquesta proposta i elegiren Esteve, un home ple de fe i de l'Esperit Sant, Felip, Pròcor, Nicànor, Timon, Parmenàs i Nicolau, un antioquè convertit al judaïsme. Els presentaren als apòstols i aquests, després de pregar, els imposaren les mans. La paraula de Déu s'anava estenent i a Jerusalem creixia molt el nombre dels creients. Fins i tot molts sacerdots acceptaven la fe.
Pels motius que siguin, hi havia discriminació en el si de la comunitat en l'ajuda als pobres. Es troba la solució en aquests homes elegits que representarien els diaques, no?
Per al·lusions a lo de la caritat, deixeu-me doncs, una mica fer forat amb aquest text, no? I és veritat, no?, que a vegades penses la tasca de Càritas o d'altres institucions de l'Església que ajuden als que tenen necessitat, com s'ha de veure, no? I a vegades, mira, la resposta és aquesta, és un servei. Potser és una diaconia no ordenada, perquè nosaltres tenim col·laboradors i col·laboradores que de totes les edats i de molts llocs diferents, però és veritat, és un servei que és necessari, no? Per què? Perquè tothom sigui assistit. I el més bonic, que aquí no es mire si són d'aquí o són d'allà, si són de la meva parròquia, de la parròquia veïna, si són de missa o no són de missa. Tots aquells que tenen necessitat, aquest servei, aquesta diaconia, és la que hem de fer nostra, no? I això d'on ve? Perquè ho podria dir això de Càritas, Càritas no té tants anys, ha fet poc, ha fet els 75 anys d'estar com a entitat de l'Església aquí a casa nostra. Doncs com ho feien? Doncs ho feien ja els primers temps. Cal compartir i no es pot negar a ningú, almenys el plat a taula, no? Jo m'agrada en aquest sentit, no?, que és un servei el que hem de fer. Per tant, doncs, que ho tinguem ben clar, tant els treballadors, com els directius, com els voluntaris, com aquells que venen, mal a vegades nomenats usuaris. La paraula tècnica són usuaris. No, escolteu, és aquest i és aquell que hem d'atendre, escoltar i acompanyar amb clau d'aquest text, no?, d'aquests primers textos de les primeres comunitats. No ho sé, ho veig així i, mira, també per reivindicar el paper de Càritas.
Sí, sí, Càritas... Sou una llum.
Som.
Som, jo no sé si pertanyo a Càritas.
Però... Tots els batejats som, sí.
Però l'organització, tot el que feu d'aprofitar la roba i després la veneu, donar feina a les persones amb discapacitat, atendre els que no tenen per pagar el lloguer, per pagar les medicines o menjar, és una gran llum. I encara té bona premsa. Sense Càritas. La gent ho mira amb bons ulls i molta gent, si ha de donar diners, si vol donar diners a una organització caritativa, escull Càritas, perquè confia en Càritas, i Càritas canalitza molt bé els donatius. També m'agrada molt d'aquest text que els 12 pensen que és molt important la distribució d'ajuda als pobres, i per això, d'una manera molt creativa, doncs, troben aquesta solució de buscar unes persones que es dediquin a això i ells puguin continuar dedicant-se a la pregària, a la seva missió més espiritual, no? Potser això el món no ho entén tant, no? Per què aquestes persones, els religiosos, els contemplatius, els mossens, per què estan perdent el temps pregant o adorant o en silenci? Això potser el món no ho entén tant, però a l'Església, que hem vist la importància d'aquest aspecte espiritual, doncs ho hem de cuidar també molt, que les persones que estan consagrades a això continuïn consagrades a això i no es desvin a d'altres missions que no són les seves.
I a més, Patrícia, també aquest bonic servei ministerial que és la diaconia, que algú pot pensar, jo a vegades al principi, allò, quan tens més desconeixement, no?, i quan els nostres bisbats han anat incorporant aquesta figura ministerial, no?, de dir, bueno, és algú que l'altar es mou molt, el diaque, es mou molt per allà, ara aquí, ara cap allà, dius, té una funció també és molt bonica, no?, en els nostres llocs que també tenen tasques de predicació, de celebració de la paraula, d'acompanyament amb alguns sacraments, home, jo em sembla que és molt important, i tenen aquest carisma que és, per una banda, els diaques permanents, n'hi ha una bona colla, doncs, que es mouen en l'àmbit familiar, i per tant, doncs, coneixen aquella realitat que a vegades se'ns fa llunyana, com pot ser els fills, el matrimoni d'allò, i per altra banda, també presenten aquesta església, que també és, no és simplement et dono aquesta tasca, sinó que preguem i et beneïm perquè facis aquesta tasca, que és molt important. Jo em sembla que també és veritat que els ministeris de l'Església no tots acaben amb el ministeri sacerdotal i episcopal, sinó que hi ha altres tasques que són ben agraïdes i necessàries, no? Jo també és molt bonic en aquest sentit, no?, de treball i d'ajudar els altres.
Proposo de passar la segona lectura, va bé?
Molt bé.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Una segona lectura que és de la primera carta de Sant Pere del capítol segon.
Estimats, acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. Els homes l'havien rebutjada, però als ulls de Déu és escollida de gran valor. També vosaltres, com pedres vives, deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, un sacerdoci sant que oferirà víctimes espirituals acceptables a Déu per Jesucrist. Per això, diu l'Escriptura, jo poso a Sió una pedra angular de gran valor escollida. El qui creu no quedarà defraudat. És de gran valor per a vosaltres, els qui heu cregut, però per als qui no creuen, la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici i s'ha convertit en pedra d'ensopec, en roc que fa caure. Ensopeguen quan no fan cas de la predicació. Sempre hi haurà que no en fan cas, però vosaltres sou un poble escollit, un reialme sacerdotal, una nació sagrada, la possessió personal de Déu, perquè proclameu la lluança d'aquell que us ha cridat del país de tenebres a la seva llum admirable.
Segons aquesta lectura, la comunitat dels batejats són un poble escollit, un reialme sacerdotal, una nació sagrada, la possessió personal de Déu, com es diu la lectura. En tenim consciència?
Impressionant el que som, el que estem cridats a ser. Penso que, a part del sacerdot ministerial, és molt gran el sacerdoci que tenim tots els batejats, que units al sacerdoci de Crist, que és el real, doncs podem oferir com a sacrifici al Pare, allò que visquem, allò que integrem, allò que som. I això, això ens fa tan grans, tot això, totes aquestes qualificacions del que som, sobretot possessió personal de Déu, és aquest poble escollit que en els textos més apocalíptics, per exemple, un de Daniel, que parla de que quan el món físic acabi, doncs hi haurà, quedarà aquest poble escollit. És el poble, més, en termes més espirituals, no? que és salvat de la mentida, del buit, de la destrucció.
I en aquest sentit espiritual, que és important, que són pedres vives. I ara m'imagino que un dia o altre acabaran la Sagrada Família, que puja cap al cel...
Diuen que el 2026, pues ara, sembla, és el sentit.
Si podem fruir-ho, no? I dir què és l'important del temple expiatori? Les pedres que pugen cap amunt, l'ànima de Gaudí que reflecteix en aquell monument, o els creients que fan aquella comunitat, les pedres vives, no? I després també és curiós que aquell que ningú en donava ni cinc, que era Jesús de Natzaret, que era una pedra rebutjada, que no podia anar ni al temple, que no era important, resulta que ara corona l'edifici, no? Jo em sembla que també és molt bonic això de les pedres vives. A mi l'església de Gramunt, fem una mica petita publicitat, és molt bonica, és un temple romànic del segle de finals del 12, però l'important no és perquè sigui romànic, que és molt bonic, que s'ha d'anar a veure aquestes coses, sinó que l'important és que a dins hi ha la comunitat que reuneix, que són les pedres vives d'aquell edifici. Si no, aquell edifici seria això, un edifici. És important en aquest sentit.
Vosaltres no creieu que si realment la paraula de Déu l'agafessin a les nostres mans i en el nostre cor, per exemple, quan llegim que nosaltres som possessió personal de Déu, imagineu-vos en la nostra realitat quotidiana, quan tenim problemes amb els fills, amb els amics, amb la feina, amb els companys, a la societat, on sigui. Que si nosaltres tinguéssim, pregunto, si nosaltres fóssim conscients i tinguéssim gravat en el nostre cor que som possessió personal de Déu, vosaltres creieu que tindríem tants sofriments inútils sovint? Què us sembla?
Sí, sí, prendre consciència d'això és un camí llarg, a vegades, fins a trobar aquesta pau. Penso en tantes persones que no es valoren, que fins i tot es volen autodestruir.
No, i que és veritat, que el ser possessió vol dir, home, que no estàs sol. Ara tu has dit de gent que fa baixada en la vida, ja sabem que fas pujades i baixades, però que tu no estàs sol i que, per tant, si ets possessió de Déu, ell et té ben present. No saps com actua, perquè a vegades voldríem aquest Déu automàtic. Salut, pum, no baixi. Tinc un problema, pum, no baixi. És a dir, però ell ens té. I, per tant, doncs, si realment som poble de batejats, som creients, sabem que si som possessió seva, que ell no et deixarà, no et defraudarà. El que passa és la realitat que el nostre món és tan immediat. Això és el que hauríem de prendre d'altres, a vegades, països i cultures. Tranquils, anar fent, gaudim del moment, que no vol dir dormir-nos en el moment, eh? Però és veritat que estem en una concepció immediata de tot, massa immediatesa.
Seguim? Sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs l'Evangeli d'aquest diumenge també és de Sant Joan i del capítol 14.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s'asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc per tots. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada. I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic». I ja sabeu quin camí porta allà on jo vaig. Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí porta?» Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m'heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare. Des d'ara ja el coneixeu i ja l'heu vist. Li diu Felip, Senyor, mostreu-nos el Pare i no ens cal res més? Jesús li diu, Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes. Qui em veu a mi veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi mateix, és el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me, jo estic en el Pare i el Pare està en mi, si no, creieu per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat. Qui creu en mi també farà les obres que jo faig i fins en farà de més grans perquè jo me'n vaig al Pare.
Una escena que cal situar en el discurs de comiat de Jesús als seus deixebles. És palesa en aquests versets que hem escoltat una exhortació a creure. Jesús els revela quelcom sobre la seva relació amb el Pare. L'afirmació central és «Jo sóc el camí, la veritat i la vida».
Pues mira, és la frase que d'alguna manera doncs, embolcalla tot el... no el temps pasqual, sinó tot el temps litúrgic, no? I també una mica la nostra experiència de fe. Ell és camí, veritat i vida. I la meva pregunta és, ho tenim clar, això? O a vegades ho tallem per allà on volem. Avui és el camí, però no és la meva veritat. I demà és la meva vida. És a dir, tenim clar que ell és aquest absolut que no ens treu ni així de petit de la nostra llibertat i que ens permet sentir-nos protagonistes d'aquesta història de la salvació. Em sembla que també hauríem de recuperar aquesta frase tan dit tantes vegades en la litúrgia, en les homilies, en el dia a dia, en els discursos de l'Església, tant del Magisteri com d'allò de Jesús camí, la veritat i la vida. Però això què significa per a mi, aquest creient d'aquest nou mil·lenni? Què significa? Perquè, clar, la realitat és que si ell és el camí, la veritat i la vida, vol dir que si tu et recolzes amb ell, doncs trobaràs la porta que porta la salvació. Jo, no, Patrícia, en aquest sentit, no sé com ho veus, però jo tinc aquesta sensació, no?, que són paraules molt, molt fortes.
Sí, sí, és com si Jesús es posés com majestuós o serio explicant qui és. Dic, jo sóc Déu. Està explicant, Jesús està explicant que ell és Déu i que tot el que ha dit, que tot el que ha fet, ho ha fet Déu. Totes les paraules que ell ens ha deixat són paraules de Déu. Totes les accions, l'estil, és Déu, perquè Déu és ell. I em sento molt identificada amb Felip, perquè ell està explicant això, i llavors Felip respon, o li diu una cosa, que és que no ha entès res. Està explicant, Jesús està explicant que és Déu i que ell és el Pare, i llavors Felip li diu, doncs mostra'ns el Pare. Clar, és que davant el que està explicant Jesús i el que està dient Felip, Jesús, doncs, però ell, Jesús insisteix i ho torna a repetir. I per això jo em sento molt identificada amb Felip, que jo no entenc les coses que Déu està fent, no entenc a Jesús, però Jesús insisteix
i a més, ho torna a explicar. I a més, saps per què els hi passa, Patrícia? Perquè no tenen el cor asserenat. Van atabalats. Els deixebles en aquell temps postpasqual anaven atabalats, amb por, amb temença. El missatge no havia, per mi no havia encara profunditat prou, doncs. I per tant, doncs, aquest asserenar els cors és molt important. A la vida del creient hi ha d'haver un moment per aquest sentit del silenci, de la tranquil·litat, del gaudir, no? Jo moltes vegades, quan vaig al bisbat, a la cúria, el que més m'agrada en aquest moment és posar-me algun despatx que em puc colar i mirar aquells finestrals que veus, tot el que dic, impressionant, dius, asserena el cor, i després ja ves on te toqui, a veure si et toqui que et respallin o no, però asserena el cor, no? Jo em sembla que els primers cristians els hi faltava, i els deixebles, no? Tenien por, és que aquí encara no s'ho acabaven de creure, on despertant, doncs, però si tu tens clar que ell és camí, veritat i vida, clar vol dir que ho fas teu, però és el que diem en alguna d'allò que hem fet conjuntament, no? De dir, bueno, però el dubte hi és. Aquest interrogant pesa tant sobre els cristians.
Sí, i podem tenir moltes pors, però aquí penso que Jesús recull una de les pors més intrínseques que tenim, no? Que és, què passarà després d'aquesta vida. I ell ens, els asserena o ens asserena i ens diu que el seu pare té lloc per a nosaltres després de, després d'aquesta vida. Parla d'una casa, no? Amb moltes... un lloc on podrem estar.
I que és molt bonic, eh? Que defineix la, aquell altre moment de la vida en un lloc que estareu bé, en un lloc que tindràs estada. Aquesta imaginació de dir, ostres, que n'estaré de bé. Perquè és una, em rebran bé, m'hi trobaré bé. Que bonic és, no?, poder arribar a la salvació. Jo em sembla que també la manera en què descriu li dona aquell llenguatge que és ben bé pasqual, no?, de dir que n'estarem de bé, no? I per què? Perquè us ho vaig a preparar. I no us penseu que serà només, no?, una, us hi trobareu bé, no? Jo em sembla que també és... Cal, no?, reflectiu, perquè a vegades parlem cel i fins que dèiem això, diuen, escolteu, el cel què és? Doncs pues està bé. El paradís d'altres confessions religioses, escolteu, clar, és un lloc per estar bé, per gaudir per sempre d'aquest amor de Déu que s'ha encarnat amb nosaltres.
Sí, és un llenguatge físic, no?, que fa servir els nostres paràmetres d'espai, però penso que en el fons vol dir que quan ell s'hagi lliurat ens salvarà donant-nos la seva vida plena, la seva vida amb majúscules. I llavors compartirem la seva plenitud.
No, i és curiós que els deixebles, pues això, que, no, que van fent la viu-viu perquè no ho veuen. Bueno, escolta, què hem de fer? Què deixarem de fer? No tenen clar ni el missatge. Per què? Perquè tot és un procés. És fer aquest camí, trobar aquesta veritat i viure en majúscula aquesta vida amb Déu, que és en majúscula, que això no ens ho canvien, sisplau. La vida nostra com a creients és en majúscula perquè és amb Déu. El que dius tu, per nosaltres, Patrícia, que pertanyem a Déu. Nosaltres som possessió seva, hem comentat abans. Jo, això també és bonic que ho puguem creure.
I que ja avui Crist està aquí, no?, en l'Eucaristia, en el germà. Ja podem començar a gaudir-ho.
Molt bé, doncs fins aquí els comentaris a aquesta litúrgia del diumenge 5è de durant l'any. Moltíssimes gràcies, Patrícia Navas.
A vosaltres.
I gràcies, mossèn Jaume Mayoral. També gràcies a vostès, amics del programa, per els comentaris, suggeriments i opinions que ens fan arribar a la nostra adreça de correu electrònic, que recordem ara, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I també recordem que la Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I ja saben, fins diumenge vinent, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, que tenen una cita amb nosaltres. Una abraçada. Adéu-siau.